Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Calafell acollirà des d'avui i fins diumenge la 80a edició de la Copa del Rei d'Hoquei Patins. La competició que disputen els 8 millors equips de la primera volta de la Parlem Hoquei Lliga començarà avui amb derbi penedesenc entre Noia i Calafell. És per això que dedicarem els propers minuts a parlar d'aquesta competició amb els nostres dos equips. Anem a buscar aquestes dues veus fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, avui arrenca el Joan Ortoll de Calafell la Copa del Rei i ho fa a les 7 de la tarda amb derbi penedesenc, i és que Noia i Calafell es veuran les cares en el partit inaugural. D'aquí haurà de sortir el primer dels semifinalistes. Avui al Penedès en xarxa posem el focus en els nostres equips i el primer a acompanyar-nos és el tècnic del Noia Freixenet, Pere Bàries. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, bé, amb ganes de que comenci.
Amb ganes tots de que comenci aquesta 80a edició de la Copa del Rei. Arriba pel Noia després de dues jornades consecutives guanyades, segons a la taula, i mica en mica anant recuperant aquelles bones sensacions.
Sí, penso que arriben en un bon moment. És normal que al llarg de la temporada doncs, hi hagin alts i baixos. Crec que el que destaco per sobretot aquesta temporada és que hem competit molt bé sempre, i del que es tracta és de seguir competint molt bé, i potser sí, penso que arribem a un bon moment, després de dues victòries, però no només per les victòries, sinó perquè penso que l'equip s'ha tornat a mostrar molt sòlid i penso que amb un bon joc, per tant, doncs, sóc optimista.
Arriba, i ho dèiem, a les 7 de la tarda, avui, amb aquest partit inaugural que us enfronta al Calafell, un Calafell que coneixes molt bé personalment, on hi has estat alguna temporada, amb un entrenador que també coneixes, amb jugadors que també coneixes i amb un equip que fa d'anfitrió i que això, a priori, també és un punt afegit per ells.
Sí, a veure, serà un partit, no descobriré res si dic que serà un partit molt igualat, tant de bo no ho sigui i que sigui a favor nostre, però em sembla que és bastant utòpic pensar això. Per tant, doncs esperem un partit molt igualat, que es decidirà per petits detalls i que segurament doncs, fins als últims minuts doncs, el guanyador no ho tindrà clar. Però ja et dic, els detalls seran la clau, són dos equips que ens coneixem molt, dos entrenadors, tant el Ferran coneix molt el Noia, ens coneix molt a nosaltres com nosaltres al Calafell. Per tant, doncs, uns quarts de final molt igualats, probablement els més igualats que hi hagin. I a més, doncs, jugant contra l'anfitrió ho fa una miqueta més difícil, però intentarem traslladar la pressió cap a ells i nosaltres intentar gaudir del partit, sent conscients que arribem, evidentment, com a cas de sèrie, però bueno, el sorteig ha volgut doncs, que el partit que juguéssim doncs, no fóssim tan favorits, al contrari, no? Que ha quedat tot molt, molt igualat i jo prevec doncs, uns quarts de final al 50%.
Ah, uns quarts de final d'una Copa del Rei, Pere, que és una competició que t'agrada especialment.
Sí, bueno, crec que no m'agrada res si tothom pensa, tothom, entre els jugadors, és una competició que agrada molt, que es disfruta. Evidentment es disfruta més si pots anar avançant eliminatòries, però que en qualsevol cas, com a aficionat a l'hoquei, és una competició especial. No he tingut la sort com a entrenador de poder jugar cap final de Copa. He pogut jugar algunes semifinals, però ens ha eliminat el Barça sempre. Bueno, esperem, per què no somiar, que aquest cop sí es doni la possibilitat de poder jugar una final i podem gaudir-la a més a prop de casa, no? Perquè només estem a mitja hora, menys en cotxe, per tant, tant de bo pugui venir molta gent de Sant Sadurní a animar-nos, però per mi és una competició molt maca, més enllà de que per la part que em toca ens agradaria guanyar-la i o com a mínim allargar-la fins al final. Si no fos el cas, doncs miraré de disfrutar-la com a espectador. Doncs penso que tothom que li agrada l'hoquei és un escenari maco, es veuen partits normalment molt igualats, bé, amb molta intensitat, amb molt d'ambient a la grada, per tant, doncs, jo invito que tothom qui pugui anar aquí vagi perquè penso que disfrutarà molt.
Comentaves, no?, que la Copa ja de normal arriba molt igualada, al final és un partit eliminatori, Per tant, són els minuts que toquen i no hi ha més, però és que a més, enguany, en una temporada tan igualada com la que estem vivint, doncs és un afegit més.
Sí, a veure, aquí els favorits es minimitzen molt a la Copa. Sí, és cert que al final sobre el campió mai és una sorpresa, o costa molt que sigui una sorpresa, però durant el transcurs del campionat n'hi poden haver. I perquè es minimitza molt, al final amb 50 minuts, o en el cas de qui es prorroga amb 60 minuts, es decideix qui passa. I a l'hoquei lliga ja es demostra en el dia a dia la igualtat que hi ha per superar qualsevol rival, sigui el Mataró o el mateix que va cuer, com el Barça. I això ens ho podem aplicar a tots els equips. Per tant, doncs, pensant que el Barça és el màxim favorit, però també és un tipus de competició on aquest favoritisme doncs, queda relativitz una mica. No? El Barça seguirà sent el màxim favorit, però menys que en altres competicions on el Barça doncs, acostumava a aplastar molt més. Aquí, doncs, fins i tot els quarts de final Barça-Reus, penso que també poden ser uns quarts de final molt oberts, on el Reus té moltes coses a dir, també.
Recordem que el Reus no fa gaires temporades va posar en serios problemes al play-off al Barça. O sigui que...
Sí, sí, no, el va arribar a eliminar. Per tant, doncs, és que en competicions tan curtes penso que és més factible la possibilitat de sorpresa, o diria d'una altra manera, doncs és menys sorpresa el fet que el favorit pugui perdre. Perquè al final també és el moment en què arribes, la set de forma, les lesions, hi ha moltes coses que poden condicionar un partit. Per tant, doncs, penso que ja et dic, torno a repetir, és una competició molt igualada, on evidentment hi ha uns favorits, el màxim favorit és el Barça, després hi poden haver tres o quatre outsiders, que en dos quals ens hi considerem nosaltres, que intentarem, doncs, arribar el més lluny possible, però entre els quarts també hi trobo i considero que està el Calafell, per exemple. Per tant, doncs, per mi són uns quarts de final molt igualats. Pel nostre quadre, fins i tot, el Coll Sant Just és uns quarts de final de pronòstic molt incert. Per tant, jo penso que està tot molt obert i és factible qualsevol possible semifinal. Per tant, està tot molt obert. No, per mi no considero cap sorpresa el fet que es classifiqui ningú dels vuit equips que jugaran als quarts.
Pere, comentaves fa un moment que com a entrenador mai has arribat a una final. Sí que ho has fet com a jugador. De fet, l'última Copa del Rei que el noi ja té a les seves vitrines, la del 2008, tu eres el capità d'aquell noia.
Sí, sí, sí. Ara, precisament, fa pocs dies va sortir l'efemèride d'aquest títol l'any 2008. Per tant, bueno, molt content per haver format part de la història del Noia, per poder haver aixecat aquest títol com a capità. A més, ens ho vaig fer en l'any de la meva retirada del Noia, per tant, molt content i orgullós d'haver-ho aconseguit. I, bueno, vaig tenir també un punt de protagonisme el fet d'encertar el penal a la tanda decisiva. No? Per tant, doncs, molt content per tot plegat. Ho vaig disfrutar en aquell moment i m'agradaria tornar-ho a disfrutar com a entrenador ara. Nosaltres, pel simple fet de jugar a la final, penso que ja estaríem molt, molt contents. Evidentment, si tenim la sort de poder-hi participar, doncs lluitarem per guanyar-la. I ara, més enllà de les il·lusions que ens puguem fer, doncs toca tocar de peus a terra i centrar-nos molt amb el Calafell, que serà un partit duríssim, un partit molt complicat, i tant de bo ens podem classificar per semis.
De fet, sempre parlem, no?, d'aquest pas a pas, sempre ho diu, sempre parlem de Cholo Simeone quan fem la prèvia. Xavi Costa, arriba a la Copa?
Arriba, es canviarà. Veurem si el podem donar minuts o no. És un jugador que competeix molt, molt bé, però per tant, doncs, el tindrem al nostre costat. Però és un jugador que arriba sense ritme de competició, per tant, doncs, veurem si ens pot ajudar o no ens pot ajudar o com gestionem la seva aportació. Però sí, estarà amb l'equip. Ja dissabte Mataró es va poder canviar, el que passa que no estava apte per participar, però en aquest tipus de competicions on es pot decidir per detalls també, per exemple, la pilota aturada, doncs nosaltres necessitem el nostre especialista en penals, el necessitem a prop, i per tant, el Xavi Costa estarà amb l'equip, i tant.
I ja, Pere, parlant de l'ambient al vestidor, suposo que l'equip espera amb ganes aquesta competició.
Sí, moltes ganes. Jo crec que és una competició, jo crec que no enganyaré si diré que com a mínim nosaltres a la pretemporada ja la tenim marcada com dels nostres objectius. El primer pas és arribar-hi. Això ho vam aconseguir fa uns mesos. El fet de fer-ho com a cap de sèrie doncs encara és millor. El fet de fer-ho com a segon i evitar el creuament, anar pel possible camí del Barça, doncs també penso que és un punt a favor, tot i que no garanteix res, perquè nosaltres l'any passat doncs, ens van eliminar a quarts. Però ara tot això que està fent ja l'hem feta i ara doncs toca gaudir-la participant-hi. I et dic, nosaltres penso que ens fa... Bueno, penso no, estic convençut, ens fa molta il·lusió, ens fa una il·lusió especial el noi aquest tipus de competició. Estic convençut que altres equips també, però al final doncs és un tipus de competició de títol on gairebé sempre guanya el mateix, però que obren més possibilitats a que guanyin altres equips que no sigui el Barça. Per tant, nosaltres som conscients d'això i volem ser aquest equip, no? Aquesta alternativa a aixecar el títol. A més, el noi és un equip que històricament va sumant un títol de tant en tant, doncs per què no fer-ho aquest any? Estaria molt bé.
Sí, com sigui, objectiu número 1, el partit d'avui a les 7 de la tarda amb el Calafell, sortejar-lo, guanyar-lo, i ja anirem parlant. Nosaltres estarem, com sempre, des d'aquí, des del Penedès en xarxa, al costat dels equips, al costat vostre aquest vespre, seguint en directe aquest partit. Pere, que vagi molt i molt bé el partit d'avui, i fins la propera.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
I el que ens acompanya ara és el tècnic del Calafell, Ferran López. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Eli. Molt bé.
Aquest vespre, 7 de la tarda, partit inaugural, el partit que us enfronta amb el Noia. Amb aquest partit s'apuja al taló, partit de quarts. No sé, suposo que ja amb ganes de que comenci a rodar la bola.
Sí, sens dubte, al final els esportistes el que volem és que això comenci perquè les hores prèvies són molt llargues i els dies es fan llargs, no? Quan tens alguna cosa en ment d'aquesta magnitud, i penso que el que volem és això, que arribin les 7 de la tarda, que comenci i ja està. I al final és un partit okay, no hi ha res més, però sí que amb ganes de que comenci, la veritat.
A priori, Ferran, serà un partit igualat, amb dos conjunts, tant el Noia com el Calafell. Arriben en bon moment a aquesta Copa pels penedesencs. Esperem amb ganes, també, perquè al final tenim derbi en el primer partit.
Bé, la veritat és que jo penso que hi ha més soroll al voltant que dins dels vestuaris, no? Penso que, parlo pel nostre, hi ha molt de soroll a fora, no? A nivell mediàtic, a nivell, doncs, evidentment, del poble i del Calafell, de la seva gent, dels socis, dels aficionats, però al final, des de dins, per nosaltres no deixa de ser una cosa natural, que forma part de les nostres vides i que l'afrontem amb tranquil·litat, amb normalitat i sobretot això sí, amb ambició i amb molta il·lusió, però com et deia, tranquils. I de fet, ho veiem com un partit d'hoquei més, evidentment amb condicionants diferents, que tothom sap, però no deixa de ser això, un partit d'hoquei.
Jugueu a casa, que això sempre juga una miqueta a favor, a afició remant a favor vostre, i suposo que això també és un al·licient.
Sí, jo penso que hem d'estar, primer de tot, orgullosos de formar-ne part, segona, de ser els anfitrions per segon any consecutiu, tercera, per tenir un poble al darrere que es volca absolutament, però sí que és veritat que tenim l'avantatge, doncs, de que juguem a casa, però ja va quedar demostrat la temporada passada que aquest avantatge és mínima, no? Perquè tot i fer un molt bon partit contra el Reus, penso que s'hauria d'haver decidit d'una altra manera. No va ser suficient, no? per passar semis, per tant, tenim aquest precedent i, sens dubte, doncs, això ens ha de fer aprendre coses i estar alerta d'algunes altres.
Ferran, a més, s'ha anunciat ja que aquest partit de quarts està ple, s'han vengut absolutament totes les entrades.
Sí, bueno, és que... Bé, tornem-hi, no? Com a esportista sempre és espectacular poder estar allà baix i poder veure doncs, els pavellons plens. Penso que nosaltres som uns afortunats perquè gairebé cada cap de setmana o cada 15 dies nosaltres juguem envoltats de molta gent, però content de que s'hagi exhaurit tot, de que tots aquells que vulguin i puguin gaudir d'aquest espectacle doncs, puguin venir i puguin omplir el pavelló i al final també és un al·licient més com a esportistes que és un puntet més de motivació per tots plegats.
Ferran, com arriba l'equip en la Parlem Hockey Lliga en un gran moment? Sí que és veritat que amb aquesta eliminació europea, però en la Lliga domèstica, en les últimes jornades, s'ha vist un gran Calafell.
Sí, penso que caiem a Europa amb orgull, no? Per segon any consecutiu estan entre els 16 millors equips. Penso que aquí vol ser-hi tothom, digui el que digui qualsevol. A la Lliga doncs, penso que s'estan complint els pronòstics que vam dir, que és a dir, que érem un equip en construcció, que demostraríem diferents cares al llarg de la temporada fins que ens estabilitzéssim una miqueta. Penso que hem anat treballant doncs, una miqueta en silenci i sobretot amb molta disciplina, amb molt ordre, cosetes que havíem de millorar com a equip nou que som, amb tots els fitxatges que vam tenir. I penso que al final doncs, ens hem establert en aquesta zona dels quatre primers. Ara mateix tenim un partit menys. I estem allà, no? En aquesta zona en la que penso que tots volem estar, que és difícil mantenir-se, però penso que oferim cada vegada la millor cara que tenim.
En una temporada també amb molt de mèrit, perquè és una temporada molt lluitada a la Lliga domèstica, superigualada, i on absolutament tots els equips, i si mirem la taula es pot veure, perquè hi ha una igualada màxima, no? Absolutament tots els equips poden sorprendre.
Sí, és que està molt cara aquesta Hockey Lliga, vull dir, sumar punts és dificilíssim. Nosaltres ja vam començar doncs, amb un 3-3 a Sant Just, no? La primera jornada de Lliga que queda molt enrere, però que es van encendre les alarmes, no? I tot això que parlàvem de l'entorn, doncs, semblava doncs, que havia sigut un desastre i realment van fer un bon partit d'hoquei. Era el primer, el Sant Just també, i després el Sant Just, doncs fixeu-vos, no? Tot el que ha demostrat està 8è o 9è, penso, amb 28 punts o 29. Ha fet molts punts, un equip que debuta i que ha sigut capaç de plantar cara a tothom. És l'exemple clar de que tot està molt disputat i de que qualsevol et pot guanyar i que qualsevol pot guanyar qualsevol pista, no? Llavors, sí, doncs estar entre aquest grup de 4-5 aquí al davant penso que té molt mèrit i més per un equip com nosaltres que som de nova confecció.
Un Sant Just que recordem estarà en aquesta 80a edició de la Copa del Rei. I Ferran, una Copa del Rei que fa un moment amb el tècnic del Noia, amb el Pere Bàries, recordàvem l'any 2008, ell era el capità d'aquell Noia, tu eres l'entrenador, el Noia guanyava aquella Copa del Rei i al final, quan parlo amb vosaltres i parlo de Copa del Rei, sempre ve aquest record.
Sí, és un record que el guardarem al cor, no?, per sempre. A més, bé, jo sent entrenador de Sant Sadurní, nascut aquí, i haver vist tant d'hoquei i poder aconseguir aquella Copa del Rei, doncs la veritat és que a mi m'omple d'orgull i penso que m'omplirà sempre, no? Aquests dies també m'ha fet molta il·lusió perquè he rebut molts missatges, he rebut whatsapps de gent, captures d'imatges, perquè feia aquests 16 anys, no? D'aquesta que en un primer moment del dia doncs no ni te n'adones, no? Però falta que algú t'ho recordi i llavors van caient els missatges. La veritat és que és molt gratificant veure que la gent se'n recorda molt d'aquella Copa del Rei. Penso que, bueno, fa 17 temporades que sóc entrenador d'aquella Lliga, era el meu primer any com a entrenador, a Hockey Lliga, penso que ni en els meus millors somnis, no?, ho hagués dissenyat tan bé, no? Doncs bé, un somriure al recordar-ho i molt content de tot el que vaig poder viure en aquell moment.
Tornant a aquesta 80a edició, a aquesta edició de 2024, a hores d'ara, quin ambient es respira en el vestidor? Com arriba l'equip?
Bé, sí, com et deia, doncs des de dins amb molta més tranquil·litat que des de fora. Penso que, sobretot, la gent està, quan arriben aquests aconteixements, el que acostuma a fer la gent és concentrar-se molt, estar molt, molt, molt atenta a tot el que fem, a tot el que predisposem, als petits i grans detalls, no? I penso que l'ambient és l'ambient de les grans ocasions que hem pogut viure una miqueta tots plegats, no? D'atenció, de concentració, sobretot cadascú buscant el seu espai, la seva calma, i entre tots doncs reforçant-nos. Al final sabem que és un partit d'hoquei, que poden passar mil coses, en el que amb aquest alt nivell doncs qualsevol cosa pot decantar la balança, i a partir d'aquí doncs sabem que és a cara o creu. I sobretot el que penso és que en aquests partits el que penso és que has de ser molt autèntic, has de ser molt molt autèntic, has de ser tu mateix i obviar certes coses i certes coses que no controlem, no? Per tant, penso que una mica l'ambient que respira és aquest.
I ja per acabar, Ferran, ens comentava el Pere que la Copa del Rei sempre és una competició que a ella especialment li agrada i que normalment tant els tècnics com els jugadors és una competició que espereu amb ganes, en una competició en la que al final tu jugues tot a un únic partit per fase i que per tant... Doncs es pot donar la sorpresa i, per tant, hi ha aquesta emoció extra.
Sí, jo penso que és la Lliga doncs és el premi a la regularitat, una miqueta aquest és el premi a l'excel·lència, no? El fet d'haver-ho de fer tot molt bé en un determinat moment molt curt i en un espai de temps molt concret, no? Per tant, és un premi a l'excel·lència absolut. I sens dubte sempre és especial. Com a entrenador, jo, per exemple... I ara parlàvem de la que vam guanyar, no? Amb el Noia, el 2008. Vam tenir l'oportunitat el 2011, si no m'equivoco, a Vilanova, de tornar a disputar una final amb el Noia, que la vam acabar perdent 3-2 amb el Barça. I sens dubte, quan analitzes els passos per aquesta competició, doncs te n'adones que tot és molt especial, no? Que es van donant coses i et vas col·locant allà més o menys on et toca i al final, doncs, si has sigut curós amb moltes coses... com molt bé deies tu, pot saltar la sorpresa en qualsevol moment i això penso que ho fa encara més espectacular.
Doncs esperem per començar com acaba el partit d'avui a les 7 de la tarda entre Noia i Calafell. Nosaltres estarem allà, el Joan Ortoll, seguint aquest partit i com sempre aquí el Penedès en xarxa, fent-nos ressò del que facin els equips penedesencs. Ferran, molta sort aquesta tarda i ens veiem al Joan Ortoll.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel seguiment que em feu.
I són 11:15, tot seguit us deixem amb el flash informatiu, el segon d'aquest matí.
Penedès en xarxa. Les notícies. Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins el Penedès en xarxa per explicar-vos que Gelida iniciarà actuacions per la millora de la mobilitat segura i sostenible. L'Ajuntament gelidenc ha anunciat aquesta setmana el començament d'una sèrie d'actuacions destinades a millorar la mobilitat segura i sostenible, així com pacificar el trànsit i reduir l'accidentalitat en l'àmbit urbà. Aquestes iniciatives formen part de l'execució dels plans locals de seguretat viària urbana per als períodes 2016-2019 i 2022-2025. Les obres, que començaran l'11 de març amb una duració estimada de 5 setmanes, durant les quals es desenvoluparan diferents fases d'intervenció amb l'objectiu d'optimitzar les condicions de mobilitat a la ciutat, constant de 3 actuacions. Una primera al carrer Enric Prat de la Riba, que arrencarà, com dèiem, el dia 11, i s'allargarà fins al 22 de març. Una segona a l'Avinguda Europa, que es durarà a terme del 18 al 27 de març. I, finalment, una tercera actuació al passeig Circumvalació i al carrer Anselm Clavé, del 25 de març al 5 d'abril. I d'altra banda, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca rebrà gairebé 600.000 euros de la Diputació de Barcelona. El diputat Josep Ramon Mut, president de l'àrea de Comerç, Consum i Salut Pública i membre de la Junta de Govern de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona, ha visitat Sant Martí Sarroca per conèixer de primera mà les propostes d'inversió al municipi. Ha estat atès per l'alcaldessa Sònia Jansà i el tercer tinent d'alcalde, Xavier Bravos, amb qui ha parlat dels gairebé 600.000 euros que la Diputació destinarà al municipi dins del Pla General d'Inversions. En especial, el govern municipal de Sant Martí vol fer servir aquesta aportació per canviar la gespa del camp de futbol, per reasfaltar camins dels barris i per al projecte de remodelació de l'escola Jaume Balmes. Precisament, l'alcaldessa ha acompanyat el diputat fins a l'escola per poder parlar amb l'equip directiu d'aquest darrer projecte. La policia local a Vilafranca va detenir un home per violència masclista. La policia detenia abans d'ahir a la tarda un home com a presumpte autor d'un delicte de violència masclista. Va ser cap a 3:15 de la tarda que diversos testimonis alertaven que una dona estava sent agredida per un home al carrer Pere Manyanet, al barri del Poblenou. Les patrulles s'hi van personar immediatament, on van atendre la dona, que va manifestar que havia rebut empentes i cops de peu per part de la seva exparella, i van recollir testimonis que explicaven que l'agressor havia entrat en un edifici del mateix carrer. Els agents es van entrevistar amb l'individu i, atenent les manifestacions de les parts i dels fets ocorreguts, van detenir l'home per un presumpte delicte de violència masclista i va ser traslladat a les dependències policials. Aquella mateixa tarda, la policia local va identificar una dona al mateix carrer Pare Manyanet a qui li constava un ordre de crida, cerca i detenció per un delicte d'incendi forestal provocat. Per aquest motiu va quedar detinguda i va ser traslladada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I hem d'explicar-vos també que Cellers Domenys es fusiona amb Celler Agrícola de Bellvei. Les assemblees de socis dels Cellers Domenys i el Celler Agrícola de Bellvei han aprovat la fusió entre les dues cooperatives baixpenedesenques. La cooperativa resultant mantindrà el nom de Cellers Domenys en una fusió amb la qual els protagonistes volen consolidar l'estratègia de creixement del cooperativisme agrari mitjançant la concentració, segons ha apuntat en un comunicat. La fusió també ha de facilitar la gestió de l'actual sequera, que ha afectat de forma especialment greu el sector vitivinícola del territori. La producció d'aquestes cooperatives ha caigut més d'un 50% el darrer any. Lluís Roig, director general de Cellers Domenys, s'ha mostrat convençut que aquesta decisió servirà per construir projectes de futur des de la cooperació i impulsarà la venda de les marques pròpies embotellades pels cellers amb el nom Domenio. El procés de creixement de Cellers Domenys, de Sant Jaume dels Domenys, es va iniciar el 2005 i ja ha suposat la unió amb 7 altres cooperatives, que són les de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Rocafort de Queralt, Blancafort de Queralt, Rodonyà, Pira i Bellvei.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Seràs aquella que vas voler ser,
Aquest enclau d'igualtat a les portes del 8M el dedicarem, esclar, a presentar el programa d'actes amb el qual l'Ajuntament de Vilafranca commemora aquest Dia Internacional de les Dones i ho farem de la mà de la Teresa i la Gemma Planes, tècniques del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia a totes dues.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, els actes, que són moltíssims perquè van començar dissabte passat, 2 de març, i s'estenen fins al 22 de març, tenen un denominador comú? Quin rerefons hi ha?
A veure, quan intentem programar-los, crec que bàsicament el tema dels drets humans, no? I com aquests drets humans afecten a les dones, com sempre, en inferioritat de drets. I heu intentat tractar-los des de diferents àmbits i crec que és el deix transversal d'aquest programa. Vam començar el dissabte amb la inauguració de l'exposició dels drets de les dones amb discapacitat i bé, anem tractant doncs, els diferents... Bueno, tota aquesta temàtica, no?
Activitat pensada per a tots els públics, actes per tothom?
Sí, bàsicament adreçat a tota la ciutadania, com acostumem a fer, per un cantó a la gent jove, no? Amb el que ha estat amb l'activitat amb la Pamela Palenciano, i doncs també en el públic en general, també teatre, hi ha cinema... i presentació de llibres, vull dir que és un programa prou extens perquè tothom pugui tenir el seu bocí d'oportunitat per ser-hi.
Com cada any el plat fort, un dels plats forts és la conferència institucional que té lloc demà divendres, 8M, a les 7 a Vinzeum, i enguany Teresa serà dues veus.
Sí, el vam plantejar doncs, amb aquest títol, a dues veus, per un cantó tenim a la Txell Freixas, i també a la Nàdia Gulam, no? Totes dues són dones que han lluitat pels drets de les dones en diferents àmbits i pensaven que un diàleg entre elles dues ens podria donar molt de sí.
I tenim la sort que una d'aquestes dues Exacte. Conferenciants, la madionenca Txell Feixes, ens acompanya. Ben tornada, Txell.
Gràcies, Sílvia. Bon dia, bon dia, Teresa. Bon dia, Gemma. Molt agraïda de poder ser a casa aquí a Ràdio Vilafranca i també de jugar a casa a l'Ajuntament, no? Un dia tan important a l'Ajuntament de Vilafranca.
Deixa'm que et feliciti públicament pel Premi Nacional de Periodisme.
Sí, encara païnto, Sílvia.
Clar,
perquè, sí, és, per mi va ser totalment inesperat i bé, et vas fent a poc la idea, no? Però el més important, i sempre ho dic, és que el millor regal d'aquest premi és veure que tothom se l'ha sentit una mica seu, tant a la professió, amb els companys de feina, com ho han ensenyat tot, com també a la família i la família triada, no? I és el, no sé, al final... Aquesta aliança entre els teus crec que és el més important perquè és una feina d'equip, la que estem fent, malgrat jo sóc la que hi poso la cara. No?
Aquests dies la Txell Feixas està molt atrafegada perquè les nenes de l'equip de bàsquet del camp de refugiats de Xatila, les aliades del teu segon llibre, són a Catalunya.
Sí, això també està sent emocionalment molt potent, per tant, estic en xoc permanent i està sent preciós. De fet, aquests dies estem veient com Aliades ha deixat de ser un llibre, no? per ser una cosa més transformadora i està sent molt, molt potent veure com nenes i noies d'aquí a Catalunya doncs, les admiren i així els hi comuniquen i els hi preparen cantates musicals amb cada una de les jugadores representades i s'escriuen els seus noms al braç i els hi demanen que els hi firmin el llibre les protagonistes reals que són elles i no tant jo, no? I ahir parlava amb elles i em deien és que ens diuen valentes, no? I nosaltres no ens considerem valentes, som supervivents de situacions complicades intentant-ho fer de la bona manera, no? Però crec que venir aquí, com altres viatges havien fet, no? A conèixer ciutats o jugar partits de bàsquet o entrenar, aquestes noies de Xatila han fet un pas més i han vist com se les pot admirar des d'un pla que elles mai han vist en elles. No és un mirall que se'ls posa davant en què no reconeixen, que és en la d'heroïnes anònimes que ningú coneix. I avui una em deia, és molt dur ser famosa, perquè li feien firmar llibres, l'entrevistaven a tot arreu i ho ha posat a l'Instagram, it's hard to be a hero. I clar, ha sigut com molt graciós, no? Perquè s'ho mereixen tot, no? S'ho mereixen tot, aquestes donasses.
Deies que Aliades és molt més que un llibre, ha deixat de ser un llibre per convertir-se en un fenomen, pràcticament, però el llibre està funcionant molt bé, amb més de 8.000 exemplars venuts.
Sí, estem arribant als 9.000 ara mateix i la veritat és que per a mi també és una satisfacció, no? Com va passar amb Dones Valentes, que a priori són llibres que pensàvem que seria per un públic més reduït, perquè el feminisme i el món àrab doncs, potser no podria connectar amb la gent, doncs t'acabes adonant que sí, que allò que et poden dir a vegades els editors, que no ha estat molt el meu cas, que hi han apostat a fons ara llibres i abacos, però allò de no es vendrà, no sortirà, la gent no estarà interessada, jo crec que és un error de partida, perquè al final si treballes en allò i ofereixes veritat, la veritat d'aquestes noies, nenes i dones a l'Orient Mitjà, la gent vol saber més, no? Per tant, no és que estem anestesiats quan no s'ofereixen productes, jo crec, per conèixer més enllà, però quan ho fas, veus que la gent respon, i per mi això, en aquest moment també que travessem amb Gaza, no? Que semblem que tots estem desconnectats del que està passant, o potser molt farts de que ens ho expliquin d'una determinada manera, doncs per mi és balsàmic veure que la gent encara connectem amb històries reals de persones, no?
Aquest diumenge, no sé si coronant aquesta estada a Catalunya, però un dels plats forts de la visita d'aquestes nenes i noies de Xàtila, hi ha partit a Fontejau, no?
Sí, aquest és la cirereta del pastís, Sílvia. Fem una crida aquí, volem omplir Fontejau, jugar a l'Uni Girona i al Perfumeries Avenida, però des de les 10:30 a Girona hi ha activitats infantils, tallers, partits de 3x3 per totes les places del centre de Girona, això aquest diumenge 10, i a partir de les 6, doncs, el partit, abans, perdona, hi ha també un concert de la Su i el Nil Dami, i a les 6 el partit, on a la mitja part crec que serà la part com més preciosa, en què elles sortiran amb el seu equipament, amb el seu vestuari, seran homenatjades amb un aplaudiment general, faran uns tirs amb les jugadores dels dos equips professionals, i serà la forma de dir-los i adéu, no? Si voleu comprar entrades, doncs ho podeu fer a nenesvalentes.cat, i també, si no podeu anar a Girona, que és el més bonic que es pot fer, però també hi ha altres formes d'ajudar i comprar l'entrada solidària, per la recaptació d'aquesta entrada, la meitat anirà al camp de Xàtila.
Molt bé. La conferència institucional d'aquest 8M a Vilafranca l'heu titulada Dues veus, dos punts, valentes i aliades a l'Orient Mitjà, i com dèiem, fareu una conferència a dues veus amb la Nàdia Ghulam, escriptora i activista afganesa, que fa uns anys que va arribar ja a Badalona. Us coneixíeu, Txell?
Sí, de fet som molt amigues i ens ha unit aquesta lluita i els llibres. Em van demanar que presentés, no ens coneixíem de res, jo l'admirava del tot, i l'editorial d'un dels seus contes, que és per conèixer la realitat, justament, que pateixen les nenes de l'Afganistan, aquest apartheid de gènere tan brutal, no? Aquesta guerra silenciosa, sense armes, però que mata cada dia de forma letal moltes dones. Doncs ella va fer un conte preciós, il·lustrat, i em van demanar que la presentés. Jo vaig tenir l'oportunitat, doncs, de presentar-me, i allà va haver-hi, doncs, es va fer màgia, no? Com passa a veure una connexió, i vam començar, doncs, ja a quedar per parlar de les nostres obsessions, diguéssim, amb això dels drets humans, no? De treballar en això, de les dones, de com estem en el món, i a partir d'aquí, doncs, s'ha construït una amistat molt, molt, molt forta, no? I per mi és un regal poder compartir l'acte amb qui per mi és un referent absolut, no? Jo crec que jo no deixo de ser un altaveu de les causes que passen a diferents punts del món, però ella és realment una lluitadora amb totes les lletres, no? És una noia que només amb 10 anys, a causa d'una bomba que li va caure a l'Afganistan, a casa seva, doncs va haver de sortir al carrer vestint-se del seu germà mort per guanyar-se la vida, no? Perquè com a nena no podia ajudar els seus pares, que en aquell moment no podien treballar. Té una història molt dura darrere, va sobreviure allà fent moltes coses durant 10 anys i va acabar exiliant-se, i ara viu aquí, i en els meus viatges allà ella ha estat clau per poder fer tota la feina que he fet, no? Perquè ella m'ha introduït a les escoles clandestines, als centres amb què treballa, amb Ponts per la Pau, una feinada que jo crec que pot ser molt interessant, i sempre ho diem, no? Des de dos punts de vista diferents, la d'una periodista amb mirada occidental, no? Com jo veig allò, i ella com a protagonista, però que també ha acabat venint aquí. Jo crec que pot ser un mosaic força interessant de la vida de nenes, noies, dones a l'Orient Mitjà i també a l'Afganistan.
Txell, estava pensant, què hi podem fer nosaltres des d'aquí? Ens queda lluny, com tu deies, moltes vegades estem saturades d'escoltar totes aquestes dificultats, pensem que no podem fer res des d'aquí i seguim amb la nostra vida. Tu, evidentment, penses que això no és així.
Jo crec que no cal fer grans coses, o sigui, no cal que tots viatgem a l'Afganistan o a Orient Mitjà per ajudar a aquestes donasses, no? Ho poso no en el meu carril, però ja no comprar Dones Valentes o Aliades, hi ha molts més llibres i segurament molts, molts millors per conèixer què està passant a l'altra banda. Jo crec que conèixer és el primer pas o sigui, decidir activament no anestesiar-nos, no? Anestesiar-nos és una opció, es pot triar. Tancar la tele, tancar la ràdio, no llegir diaris, no llegir llibres, no, ningú ens ho imposa, ho triem nosaltres. Llavors jo crec que lluitar contra això i triar la forma en què et vols informar. Potser no t'agradarà veure determinades notícies com te les expliquen, però segur que si busques trobaràs un altre canal on enganxar-te, o una ONG que treballa sobre el terreny i t'explica com estan les coses allà. I si no pots posar diners en un projecte o comprar un llibre, doncs jo crec que pots perfectament, per mi el feminisme es pot fer a fora, però també a dins, no? Moltes noies d'Orient Mitjà que han vingut aquí, al nostre país, em diuen, jo potser el que necessitaria és que una persona catalana m'ajudés a integrar-me, no? En el meu poble, en la meva ciutat on estic molt sola, on vivim en guetos, on tampoc ningú ve a obrir-nos els braços, no? Vull dir que el feminisme, si el vols fer, el pots fer a casa teva, en la teva parcel·la. No cal anar a l'altra banda del món ni ajudar dones valentes a l'altra banda del món, sinó que és que aquí, a casa nostra, també n'hi ha moltes de dones valentes que necessiten ajuda, no? Per tant, jo crec que si volem ajudar ho podem fer, i si no ho fem és que ens posem moltes excuses davant per quedar-nos parades, no?
Sí, sí, sí. On posaràs? Aquí posaràs l'accent en la conferència d'aquest divendres?
Bé, mira, crec que el que intentarem fer és un fil vital amb la Nàdia d'això. Des que ets nena fins que mores, què vol dir ser dona en aquests països i quin tipus de lluites porten, no? Amb el panorama, jo crec, més centrada en Xatila i ella més centrada a l'Afganistan, però veient com s'entrellacen moltes realitats, però no des de tant el drama, sinó des de la supervivència, no? No tant des de victimitzar qui està patint aquesta xacra del patriarcat i el masclisme i l'opressió, sinó des de la supervivència, no? Des de l'empoderament, perquè això també ho fem molt als mitjans de comunicació, sovint de presentar-les com a víctimes o criminalitzar-les. Aquí, amb les nenes valentes, aquests dies està passant algo molt bonic, que és que guanyen partits. I això, a vegades, els equips locals sorprenen perquè elles no venen a fer partits de patxanga, no? I la Raula, la capitana, m'ho deia, diu, és que a vegades veig que em miren, porto el mocador i em miren com, pobre, és que no sabrà votar. Llavors veuen que jo me n'ensurto i no saben que el meu pare m'entrenava des que era petita. El país no em deixava jugar, però el meu pare sí, al pati de l'escola, no? Llavors, elles tenen un sentit competitiu molt alt i van a guanyar cada entrenament. Ahir en un centre d'alt rendiment aquí a Barcelona em deien, han fet un entrenament que ens hem quedat tots parats, clar, perquè segurament no esperes que un equip de persones refugiades, amb algunes libaneses, vinguin a donar-ho tot, tant els entrenaments com els partits, perquè no se'ls digui, elles no volen caritat, simplement volen jugar de tu a tu, no? Llavors jo això ho trobo fascinant, realment.
Sí, sí, per treure's el barret. Txell Feixas, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. T'escoltem aquest divendres a la conferència institucional del 8M a Vilafranca.
I si podem, omplim Fontejau, Sílvia, a veure si ho aconseguim.
També. Aquest diumenge tots a omplir Fontejau o a participar, a col·laborar d'una forma o d'una altra.
Exacte. I gràcies, Teresa, Gemma, ens veiem també.
D'acord, ens veiem divendres.
Ens veiem.
Mil gràcies, cuida't, Txell, adéu.
Una abraçada, adéu.
I nosaltres seguim aquí des de l'estudi de Ràdio Vilafranca. Ara costa posar-hi paraules després de tot el que ens deia la Txell.
Sí, amb ganes d'escoltar-les totes dues en directe i amb ganes de compartir amb elles, evident, però sí, clar.
Serà demà, divendres 8M a les 7 de la tarda i a Vinzeum. Fem un cop d'ull al programa d'actes, que, com dèiem, és molt extens, a banda d'aquesta conferència institucional del 8M. Què més voleu recomanar? On voleu posar el focus?
Penso que un concurs de calendari estaria interessant.
Sí, tenim el concurs de calendaris que es fa cada any i aquest any és sota el lema de Jo sóc totes i encara es poden presentar fins al dilluns de la setmana que ve. S'ha de presentar al Servei d'Igualtat i després també enviar-ho a nivell telemàtic a la mateixa adreça del CIAT. De fet, quan ho presenten ja els hi recordaran. I bé, participar-hi molta gent perquè després es farà l'exposició i el dia primer de l'exposició es fa l'entrega dels premis a la persona que l'hagi guanyat i es podrà visitar durant tot el mes següent
a la nau,
sí.
I quan començarà a córrer aquest calendari guanyador? Quan tinguem calendari guanyador, quan s'edita i el podrem veure i penjar, clar?
quan hi ha l'exposició sempre procurem tenir-ne alguns quants d'impresos, perquè, clar, la persona que el guanya no sap que l'ha guanyat, doncs l'ha de signar, però sí, al començament, en principi, ja a minut zero, ja el podrem tenir imprès, com a mínim, per poder-lo ja començar a gaudir i tenir-lo, doncs, qui li interessi, no?
Aquest és un dels elements que sorgirà d'aquest vuit tema. Clar, parlàvem i recomanàvem aquesta conferència institucional de demà amb la Txell, però avui dijous també hi ha una opció de veure cinema, no?, càrrec de Cineclub Vilafranca.
Exacte, projecten la pel·lícula de les Quatre Hijas i, bueno, es fa una sessió exacte aquest dijous a la tarda i també el mateix divendres després de la conferència institucional. També el dia 8 de març es fa una paradeta de sensibilització sobre el 8M que organitzen des de la Fundació Mas Albornà. També el mateix dia 8 es fa la il·luminació de la façana de l'Ajuntament, d'un color lila. Bueno, s'acostuma a fer fa uns quants anys que es fa. I després el dia 9 està ple de coses, el dissabte dia 9, no? Per un cantó un taller de defensa personal, per un cantó un acte de Covides, o una projecció d'una pel·lícula a l'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira, una altra activitat teatral al Poble Nou i una altra activitat al que organitza els Xicots de Vilafranca. Vull dir que el dia 9 no es podrà... s'haurà triant molt, no?, les activitats per les quals poder-hi participar, no?
Clar, és més fàcil que divendres, que és un tema, un dissabte
sí,
és més fàcil,
és
no?
Si
tothom programa.
Exacte, com que hi ha la Setmana Santa, al final de març, doncs s'acumula més tot, no?, l'any que hi ha, que cau el mes de març.
La setmana que ve continuaran les activitats.
Sí, hi ha un acte que organitzen des d'Amnistia Internacional, seguint amb el tema dels drets humans, sobre Colòmbia, que ve una defensora colombiana, doncs, una mica a compartir què passa amb les dones, doncs, colombianes. I també...
Hi ha la presentació del llibre, oi? El dimecres 20, que és El cuerpo deseado. Vindrà la mateixa autora a fer la presentació. La veritat és que és una dona molt experta en aquest tema, que porta molts anys investigant i promet ser interessant.
I em sembla que no ens deixem...
Amb què s'acaba el dia 22? Hem dit que fins al 22, quina és l'última proposta?
Sí, hi ha un acte de defensa personal per a dones que ho fan el mateix Molí d'en Rovira. Dintre de les diferents activitats que l'associació fa, també hem volgut que aquesta hi fos present. I llavors, això, recordar que el concurs, tot i que es fa la presentació el dijous 21, durarà l'exposició tot un mes sencer per poder-la anar a visitar.
Molta activitat, no hi ha cap convocatòria així més reivindicativa, manifestació, concentració?
Que en tinguem coneixement, no. Però suposo que sí, evidentment, que n'hi haurà alguna, però que...
Des de l'Ajuntament no tenim les dades.
I volia acabar compartint una... Anava a dir curiositat, però no és pas curiositat la paraula. Una dada preocupant que he trobat. Es publiquen i es diuen moltes coses al voltant d'aquest 8M i m'ha cridat l'atenció una, que s'extreu del darrer CEO, segons el qual un de cada tres catalans creu que el feminisme ha anat massa lluny. I això surt de l'enquesta de valors en la societat que ha elaborat el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió. És una creença que està més arrelada en els homes, evidentment, un 36%, però hi ha un 29% de dones que ho pensen. És la xifra més alta de qualsevol segment d'edat o sexe que recull la mostra amb nois d'entre 16 i 24 anys que opinen així. A mi m'ha deixat en xoc, pràcticament. Penso que estem fent, no?, com estem educant.
Sí, jo bàsicament quan ho vaig sentir vaig pensar doncs, que no havien entès exactament ni què es reivindicava en el 8M ni què és el feminisme, no? Perquè no entenc això d'anar massa lluny, no? No tinc. Però sí que és, a més són joves, per tant, són nanos que han viscut, bueno, que hi ha una família, vull dir que no hauria de ser, en tot cas, més gran sí, però tan joves, em va estranyar moltíssim, no? I vaig pensar, això és que no havien entès exactament, o que creuen que el feminisme l'anteposen el patriarcat, per tant, i no és això, no? El feminisme és posar la vida al centre, no? I per tant, doncs, anar massa lluny, no sé, massa lluny de què.
I en tot cas constata que hi ha camí a recórrer i lluita per endavant encara.
Sí, 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 sí. Bàsicament pensar que hem de buscar referents, no? Persones, i que, bueno, que s'ha de construir aquest discurs per realment anar cap a aquest feminisme més integrador i més, vaja, no... Sí, sí, no, jo també quan ho vaig sentir vaig quedar bastant...
Et quedes colpida.
...frapada perquè dius no, i més joves, no? Vull dir que no en tens gaire.
Moltes gràcies, Gemma i Teresa, per haver-nos acompanyat avui en aquest en Clau d'Igualtat Lila dedicat al 8M. Que vagi bé, fins aviat.
Moltes gràcies.
Posem música que acompanyi aquestes paraules de la Txell Feixas, que demà farà aquesta conferència institucional a Vilafranca, i de la Teresa i la Gemma Planes. I us proposem escoltar Juntes, de la sèrie Les de l'Hoquei. Així tanquem aquesta segona hora. Perquè sé que estem fetes, yeah, yeah. Tenim la de guanyar i assumir, yeah, I feel like okay. I si estem juntes,
sempre endavant, no pas enrere. Sempre endavant, i és que som com una fera. We ain't playing with y'all. We ready to fight because we know who we are. Even though we might just fall and stand up, we will find, so it don't matter. Yeah, we gon' play, we gon' try, we gon' shine, we gon' shine. Yeah, right, finna go, finna go. Sé que juntas no hi ha cap barrera.